Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
No és amor, no és un impuls del moment, ni tampoc són les d'un ni les de l'altre paraules desafortunades. El que ha passat aquesta matinada entre Will Smith i Chris Rock és masclisme. L'actitud de Will Smith decidint ell com actuar després que Jada Pinkett, que també és la seva dona, rebi una broma de molt mal gust, és masclisme. I la reacció de Smith, considerant que ha de protegir el que és seu, és un exemple d'una relació tòxica i masclista. De la mateixa manera que ho és la disculpa, si se li pot dir així, que fa després escudant-se en l'amor que sent per ella. Una disculpa que en qualsevol altra situació no acceptaria i una excusa que malauradament sentim cada dia en casos de violència masclista. L'amor com a motiu i justificació per ser violent. Felicitats a Will Smith pel seu primer Òscar, que molt probablement també serà l'últim. Pedro Sánchez ha anunciat una rebaixa del preu dels carburants de 20 cèntims per litre per tothom i no només pels transportistes. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Aquestes mesures formen part d'un pla de xoc de 16.000 milions d'euros per combatre la crisi econòmica provocada per la invasió d'Ucraïna, que també inclou la limitació dels lloguers durant 3 mesos.
Una associació de la Guàrdia Civil ha estat la primera en reclamar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'execució de la sentència del 25% de castellà a les aules.
Dimecres la presentarà l'Associació per una Escola Bilingüe. Faltarà, però, que el tribunal les accepti com a parts afectades.
Amics de la gent gran, necessita un centenar de voluntaris per fer front a l'augment de persones grans que se senten aïllades. Alerten que el 40% de les persones grans han notat un augment de la sensació de soledat durant la pandèmia.
L'entitat insisteix que pràcticament el 70% de la població major de 65 anys pateix soledat no desitjada i durant la pandèmia aquest sentiment de solitud ha anat en augment.
En parlarem en uns minuts amb l'Anna Gris, que és la coordinadora d'Acció Social a Barcelona de la Fundació Amics de la Gent Gran. I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Barcelona serà la seu de la Volta a Amèrica de vela l'any 2024. L'esdeveniment suposarà un impacte d'uns 1.000 milions d'euros per la capital catalana.
Serà la tercera vegada que Espanya acull aquest esdeveniment, però la primera de Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, celebra la notícia que diu que donarà projecció internacional a Catalunya.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat pel canvi, sobretot de cara a les properes hores. Al llarg d'aquesta tarda esperem un augment de la nuvolositat, bàsicament núvols de tipus mig i alt que aniran tapant el cel de sud cap a nord. De moment avui no plourà, però sí que esperen pluges de cara a demà. Al matí, però, amb clarianes a la meitat nord. Però, en canvi, a les comarques del sud, un cel força tapat i a partir de mig matí o migdia, primeres pluges que començarien a afectar comarques de Tarragona, comarques de Lleida i s'anirien també extenent a la resta del país. També al llarg de la costa hi haurà precipitacions. Unes pluges, però, que no han de ser gaire importants, cota de neu al voltant dels 2.000 metres. Demà al matí farà menys fred que aquest matí, però, en canvi, les temperatures màximes quedaran un pèl més curtes, sobretot perquè demà no veurem tant el sol com avui. De cara als propers dies, es manté també la inestabilitat en ruixats dispersos a diversos punts del país.
Pedro Sánchez ha anunciat avui una rebaixa del preu dels carburants de 20 cèntims per litre per tothom i no només pels transportistes com fins ara.
D'aquests 20 cèntims, 15 els aportarà l'Estat i 5 cèntims a les petrolieres. Aquesta mesura ha d'entrar en vigor a partir d'aquest proper divendres dia 1 d'abril i fins al 30 de juny, amb possibilitat de prorrogar-se. Tot i la rebaixa, des de la Unió de Consumidors a Catalunya critiquen que la mesura arriba tard. Ho ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel, el seu director Oriol Roa.
No feia falta esperar que hi hagués una guerra a Europa per buscar mesures per pal·liar la pujada tant de l'energia com dels carburants, però sí que certament la rebem amb certa alegria, però també amb certa preocupació per veure que no sigui també després, quan s'acabin, tornin a pujar.
Aquestes mesures formen part d'un pla de xoc de 16.000 milions d'euros per combatre la crisi econòmica provocada per la invasió d'Ucraïna, que repassem ara amb el Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
El pla inclou una vintena com la limitació dels lloguers durant 3 mesos.
Els propietaris només el podran pujar un 2%. També s'augmentarà un 15% l'ingrés mínim vital durant aquests 3 mesos. S'ampliarà el bo social perquè el rebin 600.000 famílies més, arribant a gairebé 2 milions de llars. I es manté la rebaixa de la factura de la llum amb un IVA al 10% per als petits consumidors consumidors.
Per frenar la factura de l'electricitat, Espanya pactarà amb Portugal el preu del gas per fer llum. Es tracta d'una mesura temporal i també fomentarà les energies renovables i l'estalvi energètic.
Sánchez ha anunciat que s'ampliarà el mecanisme per reduir els beneficis caiguts del cel que reben les elèctriques. Durant tot l'any es rebaixarà fins a un 55% el sistema retributiu per fer energia renovable amb cogeneració o amb residus.
El pla que el govern de Pedro Sánchez aprovarà demà també inclou mesures de suport a les empreses, els pagesos i els ramaders rebran un paquet d'ajudes de 360 milions d'euros.
Els pescadors també rebran ajudes per valor de 68 milions d'euros. A més, el govern donarà 500 milions d'euros a les indústries, que són grans consumidores d'energia, i avalarà fins a 10.000 milions d'euros els de crèdits ICO per cobrir les necessitats que les empreses tinguin per pagar l'augment de l'energia i els combustibles.
El sector del transport tindrà mesures especials, com la injecció directa de més de 1.000 milions d'euros. Sánchez també es compromet a aprovar una llei perquè els transportistes cobrin la seva feina a un preu just.
Transportistes i empreses d'autocar rebran 450 milions d'ajudes directes. El govern espanyol també s'ha compromès a reduir el termini en què torna l'impost del gasoil a les empreses de transport.
Finalment, s'impulsarà un pla nacional de ciberseguretat. Es faran més de 150 actuacions bàsiques i tindrà un pressupost de 1.000 milions d'euros.
L'Estat crearà un centre d'operacions de ciberseguretat per a la seva administració i els organismes públics. A més, enfortirà la seguretat de la xarxa 5G.
Gràcies, Pau. Des d'avui, les parts afectades que creguin que el govern no ha complert amb la sentència del 25% de castellà a les aules ja poden presentar escrits davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar que s'executi la sentència. Una de les entitats que ja l'ha presentat és l'Associació de Guàrdies Civils Jucil i dimecres ho farà també l'Assemblea per una Escola Bilingüe. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Les entitats creuen que el govern no ha aplicat la sentència i que tampoc té intenció de fer-ho. Per això demanen al TCJ que en dicti la seva execució forçosa. Un cop l'escrit estigui presentat, l'alt tribunal haurà d'estudiar si els accepta com a part legitimada. En cas de fer-ho, els jutges hauran de donar trasllat a les parts, en aquest cas, al govern espanyol i català, perquè puguin defensar la seva posició.
Si s'arriba en aquest punt del procés, serà clau la resposta que doni el govern espanyol sobre si considera que la Generalitat ha aplicat o no la sentència amb la modificació de la llei de política lingüística, que no parlarà de percentatges.
El govern espanyol s'haurà de pronunciar sobre si considera que els canvis que ha anunciat el govern, que impulsarà, donen compliment a la sentència. Ho explica el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en aquesta emissora.
El que sí que pot produir és que forci l'Estat a pronunciar-se sobre si entén o no entén executada la sentència. No? I això sí que és jurídicament molt rellevant, no? Entenent que l'Estat és lectora en aquest procediment. Si l'Estat entengués que la sentència s'ha executat correctament amb el que ha desenvolupat fins ara la Generalitat, doncs tot plegat perdria molta força.
Recordem que el govern espanyol va ser qui va portar la Generalitat als jutjats. Ho va fer, però, quan estava a mans del Partit Popular i ara, en canvi, el govern està regentat pel PSOE i Podemos.
El partit polític que ja ha mogut fitxes Ciutadans, que aquest matí ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de Catalunya. L'escrit acusa el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i també els altres càrrecs, els alts càrrecs del seu departament de prevaricació.
El president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, acusa la Generalitat d'haver fet cas omís al requeriment judicial.
Por parte de la consejería, no solo no se ha hecho nada para cumplir esa sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que la sentencia se cumpla.
El partit no descarta d'aquí a un temps ampliar la denúncia per un delicte també de desobediència.
I tot plegat quan avui hi ha la quarta reunió entre educació i sindicats per mirar d'arribar a un acord i evitar les noves jornades de protesta que començarien demà.
Els tres dies anteriors van acabar sense acord, però les dues parts mantenen la voluntat de seguir negociant fins trobar un acord.
Gràcies, Judit. I Pere, l'acord per la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 ja és oficial.
Sí, el Comitè Olímpic Espanyol ha enviat la proposta de candidatura dels Jocs als governs de Catalunya i l'Aragó i l'Estat. Tant el govern de Catalunya com el govern de Pedro Sánchez hi han donat suport i ara tot queda en mans del president de l'Aragó, Javier Lambán, que es creu que també li donarà el vistiplau.
Repassem com quedarien repartides les proves pel territori. Carla Buigas, hola de nou.
Hola, Diana.
Catalunya acollirà les proves d'esquí de muntanya.
Sí, aquestes concretament es farien a Boitaull. Les proves reines de l'esquí alpí, com el descens i l'eslàlom, es farien a la Molina i a la Masella. Baqueira Baret acolliria les proves d'Snow i Freestyle, i Barcelona, al Palau Sant Jordi, com a pavelló principal, es disputaria l'hoquei sobre gel.
Pel que fa a Aragó, acolliria majoritàriament esports de gel.
Saragossa es quedaria amb el patinatge artístic i el patinatge de velocitat, i Jaca acolliria el curling d'esports de neu, l'esquí nòrdic, es faria
oferir al Pirineu Aragonès a l'estació de Can Manxú.
També hi ha modalitats que es podrien fer fora d'Espanya.
Serien el Volksblech i l'Skeleton, que es farien a Sarajevo, perquè ni Catalunya ni l'Aragó tenen les infraestructures necessàries perquè es puguin disputar. De fet, una de les prioritats de la candidatura és adequar-se a la petició del Comitè Olímpic de fer uns jocs low cost, sense aixecar grans infraestructures que després no tinguin ús.
Gràcies, Carla. I a nivell internacional, avui havia de començar una nova ronda de converses entre Rússia i Ucraïna-Turquia per negociar un alto al foc, però el Kremlin ha anunciat que dubta que les negociacions comencin avui i ha assenyalat que teòricament podrien iniciar-se demà dimarts.
I a tot això, el president ucraïnès insisteix que si Rússia vol que Ucraïna renunciï a l'OTAN, Putin haurà de retirar primer les tropes russes del seu país. Zelensky ha afirmat que Ucraïna està disposada a acceptar un estatus neutral i no nuclear per al Donbass i Crimea si el canvi fos consultat en referèndum pels ciutadans ucraïnesos.
Aquí a Catalunya, la comunitat ucraïnesa denuncia el col·lapse que es viu al centre d'acollida de la Fira de Barcelona, on s'estarien donant cites per d'aquí a 3 mesos. Alguns assistents reclamen celeritat, sobretot per aconseguir hora i iniciar els tràmits. Aquestes complicacions per fer tràmits sembla, però, que es redueixen si qui sol·licita les gestions és un grup o una organització, com és el cas de la comunitat de Sant Egidi. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Tenen en acollida una vintena de refugiats i han pogut aconseguir cita prèvia amb més rapidesa, ja que han anat com a grup. El responsable d'immigració de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, Xavi Vidal, ha explicat a Ràdio Estel que la gestió està sent bona, però que costa molt agafar hora si vens individualment.
És bona. Passa és poder aconseguir la cita d'hora perquè molts demanen el poder treballar ja i, clar, estan donant cites pel juliol i vol dir que, clar, s'han d'esperar encara fins al juliol a poder treballar i fer altres tràmits.
Les famílies acollides per Sant Egidi han pogut tramitar el NIE. A partir d'aquí podran accedir a altres serveis o gestions com la targeta sanitària o buscar feina. La comunitat els està donant suport, acollida, a més de classes de català per eliminar la barrera lingüística.
Gràcies, Sílvia. I us ho explicàvem en titulars. El col·lectiu Amics de la Gent Gran necessita un centenar de voluntaris per fer front a l'augment de persones grans que se senten aïllades. Alerten que el 40% han notat un augment de la sensació de soledat durant la pandèmia.
I l'entitat insisteix que pràcticament el 70% de la població major de 65 anys pateix soledat no desitjada. I durant la pandèmia, aquest sentiment de solitud ha anat en augment. Amics de la Gent Gran busca incorporar voluntaris als seus equips de Tarragona, Reus, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Girona, Sabadell, Cornellà, Sant Cugat, Granollers, Mont-roig del Camp, Vilanova i la Geltrú, Osona, Mataró i el districte de l'Eixample de Barcelona.
Anna Gris, coordinadora d'Acció Social a Barcelona de la Fundació Amics de la Gent Gran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Falten voluntaris perquè ha augmentat la quantitat de gent que necessita aquest acompanyament o perquè hi ha menys hi ha gent que ho ha deixat? Quin és el motiu exactament pel que ara mateix falten voluntaris?
Jo diria que és una suma de les dues coses. Hi ha més gent que està patint soledat, no? Perquè abans totes les persones grans que nosaltres teníem ja patien soledat i per això estaven a la nostra entitat. I llavors se'ls ha agreujat moltes vegades d'aquesta situació de soledat. I després hi havia persones que fins ara no havien sentit aquest sentiment de soledat, no? Com ens deu haver passat a molts de nosaltres, que no, vivint el confinament hem vist el que era la soledat, d'estar confinats, de no poder, no? D'haver d'eliminar relacions socials amb amics, família. Llavors, molta gent que ha començat a patir aquesta soledat. Llavors, hi ha hagut més gent també que ens ha picat a la porta de dir, ostres, jo fins ara no havia sentit aquesta soledat i ara sí, no? I ara vull estar acompanyada. Llavors, també, és una cosa que jo crec que és la suma de les dues coses. Hi ha des de que hi ha més gent i després que els voluntaris també hi ha un cicle del voluntariat. Hi ha persones que s'apunten a fer de voluntariat i després doncs comencen una nova feina, se'n van a viure fora, no? Hi ha aspectes de la vida de tothom, no? Que van canviant i van fluctuant. Llavors, el voluntariat també té un cicle que hem de contínuament, no? Buscar dues noves persones voluntàries que vulguin seguir amb el projecte.
I per què és tan important que la gent gran tingui aquest acompanyament, no? Què suposa aquesta soledat no desitjada?
Clar, soledat no desitjada és aquest sentiment que tenen les persones, no? Pot sentir a qualsevol edat, però sí que és veritat que hi ha estudis que demostren que hi ha una prevalença més alta, no? En persones grans, sobretot a partir dels 80 anys. I és quan perceps que no tens les relacions, les suficients relacions, o que no són com a tu t'agradarien, no? Aquestes relacions. Llavors, és l'amistat, no? És la falta d'amistat el que porta això, no? Pot ser que puguin tenir una persona amb qui sí que tinguin amistat, però necessitin tenir com una xarxa més ampla, no? Llavors, el que aporta és el que ens aporten a nosaltres les amistats, no? Si nosaltres pensem en nosaltres mateixos, també necessitem aquest vincle d'amistat que és diferent al vincle que tenim amb la família, no? O que podem tenir a la feina. És un vincle molt d'estima de tu a tu, de respecte, no? Que es preocupen per tu, i no tenir-ho és molt greu.
Per qui s'ho estigui plantejant, o bueno, perquè ho sapiguem tots, no? En què consisteix aquest acompanyament exactament? Com ens podem imaginar que seria, no, aquesta tasca d'aquest voluntari?
Sí, a veure, nosaltres fem acompanyament tant presencial com telefònic. Val? Llavors, l'acompanyament presencial es fa més o menys un cop a la setmana durant 2 hores, i llavors la persona voluntària queda amb aquesta persona gran, que el que ja intentem és fer, nosaltres diem enllaços, no? Entre la persona gran i la persona voluntària busquem persones que siguin afins, no? Que tinguin doncs maneres de ser semblants, aficions, no? Que puguin crear aquest vincle d'amistat en el fons, no? Llavors, aquest voluntariat es tracta això un cop a la setmana, durant 2 hores, d'acompanyar aquesta persona gran. I llavors el que es fa és una relació molt semblant a una amistat. És, doncs, poden sortir, anar a aprendre alguna cosa, anar a un museu, anar al cinema. Això, clar, depèn molt de les dues persones, no? Doncs de les decisions que tinguin i dels gustos que tinguin, no? Llavors poden trobar aquests espais. També aquest acompanyament es pot realitzar en centres residencials. Llavors és exactament el mateix. L'únic que és veritat que en centres residencials els horaris són més reduïts i més concrets, no? Perquè allà sí que hi ha unes hores molt concretes dels àpats, d'activitats. Llavors ens hem d'adaptar una mica més en aquests horaris, cosa que en el domicili hi ha una mica més de flexibilitat. I després també hi ha la possibilitat de fer-ho telefònicament, val? Que això et dona una mica més de flexibilitat en el sentit de que ja no perds temps en anar fins al domicili de la persona gran, i això ho pots fer també en un horari que a tu també et convingui més i, de, no? I la zona tampoc afecta tant. I ve a ser el mateix, és un acompanyament telefònic, però d'amistat també, no? Que acabes fent aquest vincle, no? I doncs converses sobre coses, clar, et dona coses que el presencial no pot i al revés, no? També hi ha coses que el presencial cobreix del telefònic. Llavors hi ha aquestes dues maneres d'acompanyar la persona gran. I a més també realitzem activitats de socialització, perquè el que nosaltres entenem és que cal suplir aquest vincle més íntim, no? Del tu a tu amb la persona voluntària, però també creiem que és important ampliar la xarxa de relacions de la persona gran. Llavors fem activitats més o menys mensualment a cada Barcelona, doncs ho fem per districtes, i aquestes activitats el que intentem és això, que vingui gent del mateix barri, del mateix districte, que es puguin conèixer i que acabin generant vincles que també vagin més enllà de l'activitat, no? I puguin així ampliar aquesta xarxa de suport.
Doncs Anna Gris, coordinadora d'Acció Social a Barcelona de la Fundació Amics de la Gent Gran, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i gràcies també per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres també. Bona tarda.
Punt i seguit.
Des d'avui s'acaben les quarantenes pels asimptomàtics o les persones que tinguin símptomes lleus de Covid i també es deixaran de comptar tots els casos.
Els qui tinguin la Covid ja no cal que es quedin a casa, però sí, han d'extremar les precaucions. També a partir d'avui es comença a distribuir la pastilla anti-Covid. Sanitat començarà a donar l'antiviral als pacients amb símptomes lleus que poden desenvolupar Covid greu.
Els Mossos d'Esquadra alerten d'un correu electrònic fals que ofereix una vacuna extra contra la Covid. La policia alerta d'un correu amb logos del govern espanyol i també del Ministeri de Sanitat.
En realitat, l'enllaç descarrega un arxiu maliciós a l'ordinador. Els Mossos d'Esquadra demanen que no es comparteixi el correu i que qui ja hagi clicat l'enllaç desinfecti el seu ordinador. Es tracta d'un nou intent de phishing.
L'acusació particular demana 48 anys de presó pel professor de bateria de quart que està acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020.
Les acusacions sostenen que el professor es va aprofitar de la confiança que tenia amb els alumnes per abusar sexualment d'ells. En total, la fiscalia l'acusa de 5 delictes d'abús sexual i l'acusació particular afegeix 3 delictes d'exhibicionisme i provocació sexual.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Avui fa 80 anys de la mort de Miguel Hernández.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. pasado, baldío y turbio.
Això que escoltem és la versió que Joan Manuel Serrat va fer del poema Menos tu vientre, que Hernández va escriure durant la Guerra Civil i que recull el seu poemari Cancionero y romancero de ausencia.
El poeta va néixer el 1910 i va tenir una especial rellevància en la literatura espanyola del segle XX. Tradicionalment se l'ha enquadrat en la generació del 36 i la seva obra està formada per importants poemaris i obres de teatre. Miguel Hernández va morir a Alacant un 28 de març de 1942 mentre complia condemna després que durant la Guerra Civil va ser detingut i empresonat per ser republicà.
I acabem amb els esports, Carla. La ciutat de Barcelona acollirà la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela, que es disputarà l'any 2024. Així ho ha decidit el comitè organitzador de la competició i ho ha confirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Barcelona s'ha imposat a les ciutats de Màlaga, Cork, a Irlanda i de Jeddah, l'Aràbia Saudita. Torrent celebra aquesta notícia i ha assegurat que aquest esdeveniment suposarà un impacte de 1.000 milions d'euros a la ciutat de Barcelona. També celebra que es donarà projecció internacional a la capital catalana. Ho ha explicat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio.
També és molt important la projecció que suposa a nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya, especialment en uns mercats com pot ser el nord-americà, en el qual ens volem focalitzar des d'un punt de vista turístic. Ens interessa molt posicionar-nos en aquest mercat i la Copa Amèrica, òbviament, és una marca que ens hi ajuda d'una manera molt important.
Ara només falta, però, que l'organització faci oficial aquesta notícia. Serà la tercera vegada que Espanya acollirà aquest esdeveniment. Ja es va celebrar a València l'any 2007 i el 2010.
El Barça femení juga l'eliminatòria dels quarts de la Champions al Camp Nou.
Un esdeveniment que ha esgotat les entrades serà aquest proper dimecres. Des del club es demana el suport màxim de l'afició per confirmar aquesta eliminatòria que parteix amb un 1-3 de l'anada. Avui les jugadores han atès als mitjans des de l'escenari d'aquest partit, que serà el Camp Nou, on asseguren estar molt emocionades per poder jugar en aquest estadi, però també molt concentrades perquè no deixa de ser un clàssic i, a més, de Champions. El partit l'arbitrarà la francesa Stéphanie Frappart, que és coneguda per haver xiulat la final de la Supercopa d'Europa masculina entre el Liverpool i el Chelsea.
Pel que fa al Barça masculí, Ansu Fati podria tornar a entrenar si rep avui llum verda per part dels metges.
Ansu Fati ha passat per les proves mèdiques aquest matí. Falta saber si té l'okay definitiu per tornar a les ordres de Xavi Hernández. El jugador va recaure a la lesió el passat mes de gener i ha estat unes setmanes a Madrid recuperant-se sota la supervisió del fisio Joaquín Juan. Ansu Fati només ha disputat dos partits amb Xavi Hernández al capdavant de la banqueta blaugrana. Un va ser contra el Real Madrid a la Supercopa d'Espanya, que de fet va marcar un gol, i el partit contra l'Atlètic Club en què es va lesionar.
I a segona divisió, el Girona es col·loca quart a la classificació després de guanyar ahir l'Almeria per 0-1 en un partit molt polèmic amb l'arbitratge.
El Girona es va emportar la victòria davant el segon classificat, però en un partit en què els van pitar dos penals en contra i, de fet, dos penals molt qüestionats en què Juan Carlos a la porteria els va salvar. D'aquesta manera, els gironins es mantenen a la zona de play-off que els permetria jugar aquests play-off d'ascens a primera.
En bàsquet, la penya supera el Barça per 11 punts en el derbi de la Lliga.
Els badalonins van guanyar 83-72 davant un Olímpic ple. Els de Carles Duran van fer un partidàs i van ser superiors en molts moments de la trobada. Tot i la derrota, els blaugranes segueixen al capdavant de la classificació a la Lliga Domèstica i també tenen assegurat el lideratge a l'Eurolliga que van aconseguir la setmana passada. Pel que fa al Barça de bàsquet femení, el Barça CBS guanya la Lliga Femenina Challenge i, per tant, serà a la Lliga Endesa la propera temporada. El lideratge i l'ascens es van donar abans d'hora amb tres partits encara que falten per disputar després que l'Alcobendas perdés aquest dissabte i les classifiqués matemàticament. Pel que fa també en bàsquet femení, l'Uni Girona va perdre davant el Perfumeries Avenida 74-69 i, per tant, es queden sense revalidar el títol de Copa que s'ha quedat per les de Salamanca.
En tennis, Paula Badosa jugarà aquesta propera matinada al pas als quarts de final del torneig de Miami davant la txeca Linda Furbitova.
Badosa ha superat aquest cap de setmana per 2-16 a Putintseva i ja està, per tant, als vuitens d'aquest torneig. Pel que fa al quadre masculí, en aquests moments s'està disputant el partit de setzens entre Roberto Bautista i el nord-americà Jenson Brooksby. També Pedro Martínez s'està enfrontant al número 2 del rànquing mundial, Daniil Medvedev. A les 8 del vespre serà el torn de Carlos Alcaraz, que jugarà l'eliminatòria contra Marin Cilic.
L'exciclista alemany Toni Martin subhastarà la medalla de plata olímpica aconseguida a Londres el 2012 per ajudar les víctimes de la guerra ucraïna.
Ho ha explicat ell mateix al diari Bild, on ha especificat que tots els diners recaudats aniran per aquesta causa. Martin, amb 4 títols mundials contra rellotge i 5 victòries d'etapa al Tour de França, es va retirar l'any passat, el 2021. El ciclista espera que la subhasta de la seva medalla olímpica recapti uns 20.000 euros.
En waterpolo, Astralpool Sabadell es trobarà amb el Mediterrani i el Mataró amb el Terrassa en les semifinals pel títol de Lliga.
Aquest cap de setmana ha finalitzat la fase regular de la divisió d'honor femenina i així han quedat els emparellaments dels play-offs. L'Astralpool Sabadell ha acabat primer amb 63 punts, 2 més que el Mataró, mentre que el Club Natació Terrassa ha ocupat la tercera plaça amb 55 punts i el Club Esportiu Mediterrani la quarta amb 48. Aquestes semifinals es disputaran el proper 7 d'abril.
Sigo siendo igual. Todavía no encuentro la manera de cambiar. Solo sé.
Aquest cap de setmana, Natàlia Lacunza ha publicat aquest Muchas Cosas. La cançó és el tercer avançament del disc que traurà aquest mateix any. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i també a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Muchas cosas pendientes en la mesa, a las que no quería enfrentarme. Juro que me duele ahora incluso más. Me dijiste ayer que te arrepentirás de no saberlo ver a tiempo, de que se pase tu momento. Te arrepentirás. Quizá no supe darme cuenta de que nada sería como antes. Ahora veo el sol y las estrellas como si quisieran apagarse.
Radio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te a la cultura i al coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.